COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sens dubte que aquesta és la setmana del conseller d'Educació González Cambray i per demèrits propis. La seva gestió ha aconseguit un fet inèdit a un sector tan ampli, que tothom demani la seva sortida del govern, la seva dimissió. González Cambray no ho farà i a més intenta guanyar temps per la seva pròpia supervivència política i ara anuncia que els centres podran mantenir el currículum actual el curs vinent. Estableix una moratòria i cedeix. El conseller diu una cosa un dia, l'altra la canvia i el tercer ja no sap què és el que ha dit el primer. Entra ja en el terreny de les rectificacions i contradiccions. Mantenir el currículum és una de les reivindicacions que han motivat les protestes del sector educatiu. Bona tarda, sóc Sergi Tor i quan els sindicats d'educació xifren avui amb un seguiment de la segona jornada de vaga amb un 56% i el govern ho rebaixa amb un 15%, el titular d'educació anuncia la moratòria de l'actual currículum escolar. Tot i aquesta sessió, el malestar de la comunitat educativa continua. Han tornat a protestar al carrer amb una manifestació des de la plaça de l'estació de Sants fins al Saló de l'Ensenyament de la Fira de Barcelona. Un certamen que González Cambray no ha pogut inaugurar aquest matí després que un centenar de mestres i professors l'hagin boicotejat. Aleix González, Fira de Barcelona, què és el que ha passat aquest matí? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Durant el segon dia de vaga dels professors, un gran número de manifestants s'han concentrat al Saló de l'Ensenyament per protestar en contra del conseller Cambray i les seves mesures. Entre les proclames principals demanen la dimissió del conseller i exigeixen al president del govern, Pere Aragonès, que intervingui en el conflicte. Com a conseqüència d'aquestes mobilitzacions, el conseller Cambray s'ha vist obligat a comparèixer. Ho ha fet a la seu del Departament d'Educació, on ha reculat en la mesura del calendari escolar, única concessió que ha fet de moment.
I com entenem aquest trasbals del currículum als centres educatius, els avanço que les escoles i els instituts que ho consideren oportú podran no fer canvis al currículum al curs vinent.
Cambray ha afegit que, segons les primeres xifres provisionals de seguiment d'aquest dimecres, un 14% dels docents de la pública i un 7% de la concertada han optat per exercir el seu dret a vaga. Recordin que aquest és el segon dels 5 dies previstos de vaga de professors que s'allargarà fins al 30 de març.
Esperats aquests minuts de tensió, el Saló de l'Ensenyament ha obert a portes amb normalitat. La novetat, sobretot aquest any, és el retorn a la presencialitat en després de 2 anys. L'esdeveniment es reforça en aquesta edició, l'aposta per la orientació als estudiants reunint tota l'oferta dels principals centres universitaris de batxillerat, FP i altres estudis superiors o d'idiomes a l'eix.
Doncs sí, Sergi, bona entrada d'estudiants en aquest primer dia del Saló de l'Ensenyament. Molts d'ells han vingut buscant informació sobre quines carreres universitàries o formacions professionals existien, ja que no tenien una idea formada. Altres, però, ho tenien més clar. Escoltem-ne alguns testimonis.
Sabem què no volem fer, així que venim a buscar què volem fer.
Bueno, jo ja sé la carrera que vull fer, ciències biomèdiques, però vinc a buscar, doncs, acabar-me de decidir quina uni triar.
És com un altre punt de vista que ens donen gent que ja ho coneixen i tot. I és com, bueno, podem veure els punts de vista d'altres persones i, a part del nostre i de lo que ens han dit, doncs de persones que ho han fet.
Aquest any l'exèrcit ha tornat a tenir estand al Saló de l'Ensenyament sense cap incident remarcable. Escoltem el Pablo, que ha acudit per informar-se i veure si podria ser una sortida pel seu futur.
Yo creo que con las situaciones de hoy en día, pues es muy importante. Además, yo creo que escasez de gente en el ejército y pues es ayudar a tu país. I jo crec que és molt important.
Avui ha obert les portes al Saló de l'Ensenyament situat al recinte firal de Montjuïc. Tothom qui vulgui acudir per informar-se sobre les sortides que ofereix ho podrà fer des d'avui mateix fins al diumenge 20 de març.
Gràcies, Aleix, des de Fira de Barcelona. Però no deixem els temes educatius i és que avui hem conegut que quan falten a pocs dies perquè la Generalitat se li acabi el termini per aplicar la sentència del 25% en de castellà a les classes, hem vist com hi ha centres que ja fan oposició frontal amb aquest acompliment judicial. És més, i amb un cert punt d'arrogància, treuen pit amb pancartes a les finestres i portes de l'escola apuntant a que ells defensen la immersió actual i que no volen complir amb una sentència judicial, que per cert és un dels pilars de la democràcia amb la separació de poders. Yolanda Canales ens explica aquest cas concret.
Estem parlant de l'Escola d'Educació Infantil i Primària, el Sagré de Barcelona. Aprofitant la vaga, s'ha penjat a les finestres de l'escola diferents cartells on es pot llegir no al 25% o la immersió lingüística és garantia de cohesió social. Que un centre públic es permeti aquest luxe de mostrar la seva oposició a complir una sentència que, com a funcionaris, tenen l'obligació de complir-la, és greu. És la mostra de la impunitat amb què alguns directors i professors actuen pensant que no aplicar la sentència no tindrà conseqüències. És el que ha dit a COPE la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, que deixa clar que hauran de retre comptes davant la justícia.
Aquellos centros que públicamente se opongan a la sentencia van a tener que dar explicaciones y le van a tener que dar, como el resto de los ciudadanos, las tenemos que dar ante un juez cuando incumplimos una sentencia. Por tanto, esta valentía que dicen demostrar cuando dicen públicamente y pegan en los murales del centro hacia el exterior y hacia el interior la oposición o la aplicación de la sentencia tiene consecuencias.
Losada diu, de fet, que faran arribar al jutge totes les proves que tenen d'aquells centres que ja han deixat clar que no tenen intenció de complir la sentència. Ningú, diu, està fora de la llei, ni professors, ni directors, ni, per suposat, el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Actualitat de serveis. Mirem el salt amb aquesta jornada de dimecres. Moisès Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que segueixin predominant els cels ennuvolats o coberts i s'esperen precipitacions febles i amb fang per la Calitja, el quadrant nord-est i el sud de Tarragona i al final del dia el Pirineu de Lleida. La Calitja podrà reduir la visibilitat a zones altes. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes a l'interior del terç nord i no presenten gaires canvis a la resta, amb unes màximes de 23 graus a Lleida, de 19 a Tarragona i de 17 a Barcelona i a Girona. I si ens referim al vent, continuarà de l'est i del nord-est de fluix moderat amb intervals forts al litoral, amb onades a Barcelona i a Tarragona que podran superar els 3 metres d'alçada. Si parlem ara de demà dijous, esperem cels coberts a Catalunya amb precipitacions febles, aïllades i acompanyades de fang, sent més probables intenses al Pirineu i al sud de Tarragona. Un dia més tindrem pols en suspensió que podrà reduir la visibilitat a zones altes. Per últim, les màximes seran de 19 graus a Lleida, de 18 a Tarragona i de 16 a Barcelona i a Girona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però comentar-vos que l'A27 hi ha 2 quilòmetres de cua a Tarragona per anar cap al port de Tarragona per una manifestació. Per aquesta mateixa incidència, a l'A7 s'han restringit els accessos cap a l'A27 a Tarragona en tots dos sentits, i a l'A15 es dona pas alternatiu a Puigdàlber per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I d'aquí 35 minuts arriba puntuals, com cada dia, la cita Esports Cope. Busquem ja aquesta última hora. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Una última hora que passa pel tema principal Esports Cope. Avui, la prèvia del Galatasaray Barça, tornada de vuitens de final de l'Europa League. 0-0 al partit d'anada, tota una carta al partit d'Istanbul. Última hora dels blaugranes. Helena Condis.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Des de les portes de l'hotel de concentració del Barça, on fa uns minuts acaba de baixar tota l'expedició, una àmplia representació a la directiva, amb la porta al capdavant. Sense Dani Alves no està inscrit a l'Europa League, però sí que amb la novetat de Nico, que va ser baixa per sanció en Lliga, i també la de Gavi, que es va perdre l'anada per acumulació de targetes. Fa molt fred a Estambul, 5 graus de temperatura, encara hi ha parts de la ciutat nevada, i aquesta tarda la prèvia, Xavi Hernández parlarà a partir de les 5 i quart i després ho farà un dels pitxitxis o Aubameyang. Ara ja estan tots a l'hotel de concentració descansant, tot i que us dic que algun venia ben adormit, perquè s'han passat dues hores, hi ha molt de tràfic en aquesta ciutat, dues hores des que han aterrat fins que han arribat en autobús a l'hotel, i Mingueza arribava a dormir, també Memphis Depay, i feien careta de son, ara aprofitaran per dinar, descansar i després cap al camp, perquè quan acabin les rodes de premsa s'entrena a les 6.
Ja s'ha produït la roda de premsa del conjunt local, entrenat pel català Domènec Torrent, titulars del Galatasaray Manolo Oliveros.
Doncs el Galatasaray únicament té un jugador que no està disponible per baixa forma física, Arda Turan, l'exjugador del Barça, i ahir tenia febre el davanter Halil del Visoglu, però en tot cas no és dels habituals. Ha entrenat aquest matí i abans ha comparegut en roda de premsa Domènec Torrent, que no es planteja el seu futur, per exemple, al Barça o a les grans lligues. Està bé aquí i vol tenir una gran trajectòria. Vol competir de manera col·lectiva al Barça, el que considera dels millors 5 equips del món.
Nuestro objetivo es intentar pasar la eliminatoria. Si no, ya no saldríamos al campo. Entonces esto está muy claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos un plan, sabemos cómo queremos jugar contra el Barcelona. No es lo mismo jugar con un equipo de tanta calidad individual como el Barcelona, que te domina prácticamente muchos minutos del juego, que contra otro equipo. Y para la gente que no de Turquía, que no conozca suficientemente al Barcelona, les diré que son capaces otra vez de marcar 4 goles después de jugar contra nosotros.
D'aquest partit en parlarem a Esports Cope amb un ex del Barça, coneixedor del futbol turc com és Gica Popescu. Més en clau blaugrana, ja és oficial l'acord de patrocini amb Spotify. Detalls, Víctor Navarro.
Aquesta passada nit es va anunciar per fi l'acord. A partir de l'1 de juliol l'estadi tindrà el nom de Spotify Camp Nou, un acord més enllà del 2025. També hi haurà canvis a la samarreta blaugrana, on al capdavant lluirà el nom de Spotify les properes 4 temporades. El Barça rebrà entre 60 i 70 milions d'euros per temporada i tot se sotmetrà a votació a l'assemblea de compromissaris del proper 3 d'abril.
En clau Champions, on recordem avui tiempo de juego des de 8:45 amb el Juventus Villarreal i el Lille Chelsea. Més coses. A l'Espanyol ha passat per sala de premsa Òscar Gil, que Iglesias.
Ja saben que Vicente Moreno no és amant de donar informació mèdica sobre l'estat dels seus futbolistes. Aquesta setmana només hi ha una notícia clau, saber si Diego López estarà o no recuperat per jugar contra el Mallorca. Avui el corresponsal de la COPE, Gil, es diu Òscar.
Nada, yo a Diego lo veo bien. Lógicamente, bueno, tuvo el problemita este que tuvo en el partido, pero lo veo bien, lo veo entrenando bien, no le veo ningún tipo de problema. Y nada, contamos con él, lógicamente, para el finde. Bueno, yo con Joan tengo, la verdad, que una relación muy buena. Y bueno, yo creo que desde aquí, tanto yo como todo el vestuario, estamos a muerte con él. Lo demuestra día a día entrenando. Creo que es un porterazo. Lógicamente, todos fallamos. Estamos todos convencidos de que Joan, cada vez que sale, nos puede aportar muchísimo.
A cap de les imatges que ha servit el club de l'entrenament d'avui, es veu Diego López entrenant en el grup.
Mentretant, a Girona ha parlat Nahuel Bustos després del seu doblet golejador en el partit davant la Unió Deportiva Las Palmas.
No creo que hayan sido injustos. De hecho, la gente está para eso, ¿no? Para criticar, para presionar al jugador, y eso a nosotros nos sirve porque se ve que nos falta dar un paso más para aportar. Entonces, eso yo creo que nos ayuda y nos saca adelante. No creo que haya sido muy injusto, sino también, si bien era mi primer año aquí en Europa, creo que también ha pasado un poquito de factura, pero bueno, me ha servido para seguir trabajando y seguir mejorando.
Per tancar el bloc de futbol, recordem, avui Real Societat Barça, quarts de final de la Copa de la Reina de Futbol, eliminatòria a partit única Donosti. En bàsquet, força ítems en el dia d'avui. Comencem pel ser o no ser de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina, Alberto Díez.
O el que és el mateix, una final per l'Espar Girona als quarts d'aquesta competició. Només li val guanyar davant el Perfumeries Avenida de Salamanca per forçar el tercer partit de l'eliminatòria. Parla la capitana de l'Espar Girona, Laia Palau, Esports Cope.
A mí me sabe mal nuestra propuesta en nuestra defensa, ¿no? Yo creo que deberíamos ser mucho más agresivas, tenemos a bastante gente disponible, con lo cual yo creo que nuestro nivel de intensidad debería ser más alto, y porque es Euroliga y porque los contactos y todo se permite mucho, con lo cual tú tienes que ir un poco más fuerte, ¿no? Y si hay que ensuciar, pues hay que ensuciar.
Espar Girona, Perfumeries Avenida, a Fontajau, a les 8 del vespre.
En el bàsquet masculí, la notícia del dia, la renovació pel Joventut de Badalona de Carles Durant.
Donant continuïtat al projecte, demà es presentarà juntament amb Juan Morales, el president del Joventut de Badalona, aquesta renovació que ja és oficial per 3 temporades fins al 2025. Parla el protagonista, Carles Durant, l'entrenador de la penya.
Molt content i molt feliç de seguir a la casa, de formar i fer més penya que mai, i sobretot agrair a tota la gent que ens segueix, que ens ajuda i que ens anima per fer la penya el més gran possible.
Recordem que el Joventut també és notícia perquè ha vençut el Lietkabelis lituà 65-50 i dona un pas molt important de cara a assegurar la primera plaça de grup a l'Eurocup. També destaquem dues cites més. A l'Eurocup i a l'avantpenúltima jornada de la fase de grups, Turk Telecom Morabanc Andorra, 6 de la tarda, els del Principat són cinquens en aquest grup A. I atenció a la Lliga Endesa, Baskonia-Barça, 9 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya, serà líder de l'ACB.
Telegràficament les preguntes del dia. Twitter @esportscope. El soci del Barça hauria de saber les xifres abans de votar l'acord amb Spotify. Sí, 91,1%. En blanc i blau, amb quants punts acabarà la Lliga l'equip de Vicente Moreno? Opció més votada, més de 42 punts, 77,3%.
Gil, una abraçada. Fins a les 3:05. Bona tarda.
Una altra per tu, Sergi. Fins demà.
Continuem amb més actualitat. 3 setmanes ja de guerra a Ucraïna. 21 dies. La invasió de Rússia en aquest país inhumana es deixa avui la feble, mínima, però feble esperança d'un avanç diplomàtic que tant de bo s'acabi, en aquest cas, ultimant. Les conseqüències de la guerra ja són constatables. 1. A nivell humanitari, una onada de solidaritat brutal de Catalunya, d'Espanya, amb la presència de milers de persones a la frontera de Polònia ajudant i també doncs, amb la recepció dels refugiats. I a nivell econòmic, doncs, la pujada del combustible, la factura de la llum imparable i els problemes inicials amb el cereal i amb les matèries primeres. El govern central ha anunciat pel 29 de març aprovar un decret que baixaria el preu de la llum, de la gasolina i del gas. No ha concretat a com, però encara faltarien a 13 dies i Hisenda és la gran beneficiada via impostos. La patronal Foment del Treball demana una acció més ràpida a Pedro Sánchez amb un argument sòlid. La patronal considera que és negatiu per la economia que les famílies perdin poder adquisitiu i, en canvi, la gran beneficiada sigui l'administració via impostos. El secretari general adjunt i director d'Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo, reclama a COPE Catalunya i Andorra a Pedro Sánchez actuacions més urgents perquè la llum està provocant un augment a tots els sectors productius.
Jo li diria ni un dia ni dos, però només a tres. És a dir, això no ve ara d'hores, no estem parlant d'algú de vida o mort, però contra més s'allargui, més alt i més important serà la sensació que aquesta pujada de preus és molt important i més permanent.
Doncs s'allargarà 13 dies, tot i que els preus s'estan estabilitzant després de l'escalada de la setmana passada, perquè fins al dia 29 de març no hi haurà l'aprovació del decret. Una crisi energètica que afecta a molts sectors, un que també ho està acusant, és el sector de la pesca. Avui s'han combinat dos factors. 1. La mala mar, a causa del temporal, i 2. Doncs la pròpia denúncia del preu del carburant i d'aquest matí les cofreries de les comarques de Tarragona, Girona i Barcelona estan a port. Els pescadors han explicat a l'Adrià León que és molt inviable pescar amb els actuals costos i restriccions.
El preu dels barrils de gasoil ha pujat prop del 25% en qüestió de setmanes i un dels sectors més perjudicats és el de la pesca, que el necessita per sobreviure. De fet, les confraries de Barcelona, Tarragona i Girona ja estan en vaga, coincidint en part amb el mal temps que dificulta que puguin sortir a pescar. L'augment dels costos de producció ha estat la gota que ha fet vessar el got, tal i com explica Jaume Sans, vicepresident de la confraria de Tarragona.
Nosaltres fa una setmana pagàvem 1.400 euros setmanals i ara estem pagant 2.000. Suposo que algun dia baixarà, però vaja, jo crec que la solució és que baixin els impostos. El més amb aquest test és el preu tan alt. No vull que se'ls baixin per sempre, però vaja, amb aquest preu no podem subsistir nosaltres. Els guanys han baixat molt.
Per la seva banda, Josep García, armador d'un dels vaixells de la confraria de Barcelona, afirma que les negociacions amb el govern central estan sent lentes i complicades. També reconeix que el preu del petroli no afecta directament en el posterior preu de venda del peix, ja que Espanya realitza mitjançant subhastes a la baixa. Per tant, des de les confraries no tenen la potestat de posar un preu mínim a cap tipus de peix, fet que agreuja la situació.
Trobo que hauria de ser bastant clar que haurien d'haver-hi com a mínim uns preus mínims a determinats peixos per dir
si mínimament pot ser rendible a un preu, no baixa d'aquest preu, no? I això, si totes les confraries i tothom es posés d'acord, amb uns preus mínims assumibles per tothom, perquè, clar, tu el que no pots pretendre és vendre mínimament a un preu una mica fora de mercat, però amb uns preus mínims que diguis, com a mínim, amb això faria la cosa més sostenible.
García afegeix que a curt termini, fins que les condicions no s'estabilitzin, la majoria de confraries no trauran les seves embarcacions a mar obert, no perquè no puguin, sinó perquè prefereixen no treballar abans que sortir a perdre diners.
Gràcies, Adrià. Parlàvem anteriorment de la onada de solidaritat amb aquestes tres últimes setmanes amb els refugiats d'Ucraïna. Un exemple més. 370.000 euros és el que ha recaptat a Càritas de particulars i empreses. Una part d'aquests diners ja s'han destinat a les Càritas que estan treballant sobre el terreny a la frontera de Polònia i Romania. A més, avui, l'Arquebisbat i Càritas de Barcelona han enviat dos ambulàncies al terreny, a Joel Lozano.
Les dues ambulàncies han sortit aquest matí de Barcelona amb direcció Ucraïna per donar resposta a les persones que hagin estat ferides en el conflicte bèl·lic o que necessitin ser traslladades amb un vehicle sanitari. Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, explica l'equipament sanitari que tenen els vehicles.
Hi ha molt tipus de venes, antibiòtics d'ampli espectre, material sanitari en concret, doncs, per atendre primeres emergències, és per atendre situacions, diguem, de ferits, abans de poder ser traslladats a l'hospital.
Les ambulàncies arribaran fins a Ucraïna, tot i que estava previst que s'aturessin a la frontera amb Polònia. Els dos vehicles seran recepcionats pel mossèn Yuri, rector de la parròquia de Sant Josep i Santa Mònica de Barcelona, d'origen ucraïnès i que ha decidit tornar al seu país natal. Javier Vilanova, bisbe auxiliar de l'Arxidiòcesi de Barcelona, explica com les necessitats dels ucraïnesos creixen cada dia.
Però és veritat que cada vegada pues, les necessitats seran més fortes, no, diríem. Hi haurà que estar més pendents, no, que del que anem evolucionant dia a dia, el que ells ens vagin marcant, pautant, que puguen necessitar.
Una de les ambulàncies és un donatiu de l'empresa Segalers i l'altra ha estat donada per Obon SL. Cada una d'elles comptarà amb dos conductors voluntaris. El viatge està previst que duri 3 dies.
El simbolisme, doncs, de la guerra, enviar ambulàncies que bona falta fan. Fem una pausa i buscarem de seguir un altre punt de les conseqüències econòmiques que són les matèries primeres. El sector de la construcció a Catalunya s'havia impulsat l'any 2021. La incertesa, evidentment, el preu dels materials. Ara les conseqüències de la guerra. Pot haver-hi, en aquest cas, aturada d'obres, tant públiques com privades. Poden pujar el preu dels pisos a causa de l'encariment de les matèries primeres. A volta de pausa parlem a la Cambra de Contratistes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Hay peligro de desabastecimiento si la guerra se prolonga?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo
avisamos. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, esto de los precios de la energía no ha parado de subir, ¿no?
Ni va a parar, ¿no? De los precios sabemos que hoy hemos tenido un récord histórico.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño, tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteingles.es/Bricor.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'any passat va ser un bon any per la construcció. Les dades de la Cambra Oficial de Contratistes d'Obres de Catalunya fixen licitacions per un valor de prop de 3.000 milions d'euros amb un augment del 50% respecte a anys anteriors. Obra pública, sobretot ajuntaments, i a eleccions l'any que ve, amb un 51% de licitacions, seguit de la Generalitat amb un 25% i el Govern Central amb un 22%, més un major dinamisme privat impulsava en el sector. La senyal d'alarma, això sí, era l'increment en de subministres, tots amb un augment entre el 15 i el 20% i amb alguns sectors com la fusta o el coure d'un 40%. I ara portem 3 setmanes de guerra a Europa. Conseqüències. Joaquim Lladó, president de la Cambra Oficial de Contratistes d'Obres a Catalunya. Bon migdia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
La crisi del preu de materials era anterior a la guerra. Aquest conflicte bèl·lic està impulsant aquesta crisi o manté la mateixa tendència independentment del que està passant a Ucraïna?
No, evidentment, a veure, la pujada de les matèries primeres és anterior a la guerra d'Ucraïna. I efectivament el que ha fet tot el tema d'Ucraïna és agreujar la situació en la que ja partíem. Pensem que això ja es preveia algun conflicte, una miqueta, però tot abans venia de que els productes... tenim que dependre molt més de nosaltres, ja ho havíem dit, quilòmetre zero, productes més de la zona, etc.
Sí, quan me parla d'aquesta gravetat, és a dir, que s'ha ampliat la gravetat de la crisi de materials que és anterior a la invasió russa, podem detallar, és a dir, ja hores d'ara problemes de subministres per part de les empreses constructores que puguin fins i tot ralentir o bé suspendre les obres?
Efectivament, efectivament. Què ha passat? Nosaltres dintre el sector de la construcció i altres sectors, tenim el que es diu per llei el tema de que els contractes tenen que mantenir un equilibri contractual, ¿vale? I amb la llei del sector públic de contractes del públic a la mà, pues tenim allò de que el contratista, les obres són el risc i ventura del contratista, que tot això està molt bé si es parles de l'1%, del 2, del 3, una inflació relativa. El que no pot ser és un tema que ve sobrevingut totalment aliè a la figura del contractista o del constructor, i això és la preocupació. Però això, tenim una notícia, que en principi es queda curta però que és positiva, que és que el passat dia 2 va sortir el Real Decreto Ley 3/22 de compensació de tots aquests increments de preu, que totalment inesperats, per nostra, imprevisibles completament, però que dintre de que és positiu, i a més l'Estat ho ha fet, el govern espanyol, pues nosaltres creiem que es queda curt. Es queda curt perquè intenta recuperar, tornar a recuperar l'equilibri contractual, però deixant fora tota una sèrie d'empreses i obres. Més que empreses, obres. Per què? Perquè aquest decret, ara, és benvingut, però es queda curt. Per què es queda curt? Perquè totes, moltes, no totes no, moltes obres petites, i sobretot d'edificació, es queden fora amb aquest mecanisme d'entrada que tenim.
És molt il·lustratiu parlar amb vostè, president, perquè a més dona un to explicatiu d'una manera doncs, aclarar els nostres oients. Però per concretar en aquest cas amb dos temes també molt concrets. Primer, amb l'escenari actual podem veure, ja únicament de les obres públiques, sinó també de les privades, podem veure que hi hagi paralització d'obres i el segon punt, per exemple, amb l'obra privada se pot encarir el preu dels pisos de cara al futur, els pisos de nova planta?
A veure, obres aturades en tenim moltes ja, ¿vale? Obres aturades, adjudicades i no començades. Tenim obres desertes a Catalunya, amb dates de fa un mes, si no recordo malament, tancat el 2021, van sortir 200, de l'ordre de 200 obres per un valor de 50 i pico milions d'euros, ¿vale? En total. O sigui que tampoc són obres molt importants, però desertes vol dir que no es presenta ningú a la licitació que es fa, ¿vale? Tenim obres importants del Ministeri, de la DIF en aquest cas, que no comencen tampoc, no van començar ja l'any passat. Aquestes obres, curiosament, com no, aquest decret que surt de compensació, només et compensa les certificacions d'obres fetes al 2021, per càlcul de la, si entres al sistema o no entres al sistema. Les que entren al sistema podran fer la revisió el 22 també. Però tenim una sèrie d'obres que, per exemple, que estan en el limbo, que dic jo. En el limbo són aquelles obres que li tocaria la revisió entrar al sistema, però no poden entrar perquè potser no s'ha començat o havien acabat abans de la sortida del decret, perquè el decret diu obres que estiguin en servei, no en servei, en execució. El que passa que hi ha un tema molt complicat que no cal explicar-ho ara de lo que s'entén per contracte acabat o no acabat.
Ui, això seria un tema molt tècnic. I el preu dels pisos pujaran?
A veure, la problemàtica que tenim amb el sector públic és a base de que les administracions facin la seva feina. A l'Estat ha començat, nosaltres creiem que es té que millorar molt el de l'Estat, però que ja està, és positiu que hagi sortit. Tenim notícies de que està a punt de sortir, perquè ho hem reclamat molt, el de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya, si no és finals d'aquesta setmana, potser sigui la primera setmana, segons ens diuen, matitzem sempre, trauran el seu decret. L'Ajuntament de Barcelona ens diu que farà el que faci la Generalitat de Catalunya. Ja vam tenir que la Junta de Galícia va treure ja fa 3 o 4 mesos va treure el seu decret. La Junta d'Extremadura també ho ha fet. Canàries estava a punt. La Generalitat ens diuen això. ¿Vale? Evidentment, el particular va per una altra banda. Però el client particular és positiu. El que l'Estat hagi començat aquesta cadena d'aprovacions, perquè la Generalitat també deia esperem a veure què fa l'Estat, el privat té una altra problemàtica, que és que tu tens que negociar particularment amb ell. També és bo que li puguem dir al privat, escolti'm, miri el que ha fet l'Estat, miri el que ha fet la Generalitat, miri el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Perquè està clar que si tu no pots acabar-li l'obra a l'Estat, per molt que tinguis un contracte claus en mà i coses d'aquestes, tindrem que entrar en una cosa que a Càmera de Contratistes diem molt, i jo sempre acabo els discursos meus dient això, que és dialogar, negociar i pactar, com a tot arreu. Amb la qual cosa, si no es fa d'aquesta manera, el propietari, o el promotor en aquest cas, tindrà que assumir que segons quin tipus de... A veure, si la tipologia de l'obra que té, si té més formigó, si té més ferro, si té més... de més fusta o no fusta, pues ell tindrà que pujar pocs els preus. I evidentment podràs dir, no, és que tinc claus, pagues i senyals fetes, doncs home, tindràs que tornar a negociar també amb el teu proveïdor, perquè és un tema públic, no? És claríssim que és un tema que és totalment aliè al sector de la construcció. És un tema ja no solament català ni espanyol, és un tema europeu i mundial. Això s'està fent a tots els països, no? Tindrem que tenir ajudes de lo que sigui.
President de la Cambra Oficial de Contratistes d'Obres de Catalunya, Joaquim Llançó, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i analitzar a hores d'ara com està el sector de la construcció a Catalunya. Gràcies i bon migdia.
Gràcies a vosaltres per la convidança.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continuem aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. La província de Girona es consolida com una de les destinacions menys atractives pels funcionaris de l'Estat. S'ha conegut de que la SEPE, el Servei Públic d'Ocupació, només ha aconseguit cobrir una de les 22 vacants ofertes. A què es pot atribuir aquestes circumstàncies, Yolanda Canales?
Bàsicament, a que la gent no li interessa anar a una província com la de Girona, on tampoc hi ha opositors locals, perquè té un alt nivell de vida, és cara, i a més els funcionaris de l'Estat cobren menys que els seus homòlegs a la Generalitat, a la Diputació o als ajuntaments. Per posar un exemple, un auxiliar administratiu cobra uns 1.100 euros mensuals, quantitat gens atractiva, tenint en compte que bona part del sou, si el funcionari ve de fora de la província, se li anirà pagant lloguer. I pel mateix tipus de feina i categoria, altres organismes es paguen 200 o fins i tot 300 euros més. Tenint en compte aquesta situació, l'Administració General de l'Estat ha perdut un 30% del seu personal a la província i els que queden tenen una mitjana d'edat que pot superar els 55 anys en el cas de les oficines d'estrangeria o fins i tot més en el cas de les de la Seguretat Social. I com es pot fer front a aquesta situació? Des del sindicat CESIF diuen que no hi ha altre remei que fer de Girona una plaça més atractiva. Rafa Sánchez, president del sindicat a la província, diu que s'hauria de posar per per exemple, un complement econòmic.
Los compañeros lo primero que te preguntan cuando vienen es que cuando sale el primer concurso de traslados para poder irse. O sea, que todos los que han entrado ahora pues acabarán yéndose. Lo único que vemos de solución es que estas plazas fueran apetecibles para el opositor local, que tuviera un arraigo familiar y que pudiera ver que esas plazas pues también le interesan, poniendo algún tipo de complemento de territorialidad que compensi un poco las diferencias salariales con el resto de administraciones.
Rafa Sánchez ha recordat que a hores d'ara l'oficina de la Seguretat Social a Ripoll està tancada i que la de la Bisbal i Sant Feliu comparteixen personal i es van alternant els dies que obren. En el cas d'estrangeria, s'estan portant expedients des de fora de Catalunya via telemàtica.
Gràcies, Yolanda. I el Tribunal de Comptes ha admès una denúncia de Societat Civil Catalana contra 11 exmembres del govern de la Generalitat per una presumpta malversació de fons públics per la preparació del referèndum il·legal del 1 d'octubre i l'acció exterior duta a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya. Calculen que es va destinar més de 5,3 milions d'euros a aquestes causes. Per això demanen 3,3 milions d'euros a l'expresident de la Generalitat, a Carles Puigdemont, i 2,5 milions a l'expresident Oriol Junqueras i 1,8 al també expresident Artur Mas. També inclouen amb aquesta causa els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté i Lluís Puig. I parlem ara de Plana Cultural sense canvis. Concert Studio, l'empresa, ha confirmat que es queda l'organització del festival Jardins de Pedralbes a partir de la edició 2023 durant 5 anys més. Recordem que a hores d'ara la titularitat de Pedralbes ha canviat i que ara pertany al govern de la Generalitat. S'havia especulat amb l'entrada d'una nova empresa, però finalment aquesta ha descartat optar amb aquest concurs i Concert Studio se continuarà durant 5 anys més l'organització d'aquest festival a partir del 2023. S'ha presentat avui la desena edició, que tindrà lloc aquest estiu des del 7 de juny al 24 de juliol. Hi haurà un total de 34 concerts entre les estrelles invitades. Destaquem Patti Smith, Ben Harper, Diana Krall o Rafael a l'escenari del Palau Reial. Més actualitat, Raül Moreno.
El festival se celebrarà entre el 7 de juny i el 24 de juliol. En la seva desena edició ha programat 34 concerts protagonitzats per artistes com James Blunt, Simply Red, Rosario, Blaumut, Juanes, Rafael i Pablo Alborán. El director del certamen, Martín Pérez, ha anunciat que Concert Studio té un compromís amb el govern de la Generalitat de prorrogar el conveni per organitzar el festival 5 anys més com a mínim. Concert Studio, però, ha hagut de guanyar la consulta pública de l'Ajuntament de Barcelona per organitzar el festival aquest estiu.
I s'ha fet per concurrència pública, degut a que hi havia una altra empresa, sembla ser, que volia fer-ho. No era així, no hi ha cap altra empresa. Per tant, passat i perdut aquest temps i perdut aquestes energies, hem arribat fins avui.
El pressupost del festival ronda els 4 milions d'euros i treballaran al voltant de 200 persones de manera directa. L'organització del certamen ha remarcat que les entrades oficials són al web festivalpedralbes.com i alerta de possibles estafes. Cadena 100 i Cadena Cope són patrocinadors d'aquesta edició.
Ganes de festival, ganes doncs de tornar a viure la música al carrer després de 2 anys de pandèmia. Això sí, com sempre, molta precaució. Arriba a línia COPE a les 3, a Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports COPE. Gràcies, bona tarda.